Bon dia, són les 8.
Bon dia, iniciem un cap de setmana que serà plenament assolellat i amb temperatures elevades.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 12 de juny, moment de repassar les notícies més destacades del Baix Empordà. Ara mateix que tenim unes temperatures que, per exemple, ronden els 19 graus a Palamós, 20 a Palafrugell, però amb temperatura de xafogó de 23, 17 a Calonja, i temperatures doncs, una mica més fredes, més fresques doncs, a l'interior de la comarca. Per exemple, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha uns 15 graus a la Bisbal d'Empordà. Avui tindrem diversos temes sobre la taula en aquest supermatí. També parlarem del Museu Can Màrio, de la Fundació Vilacases, que hi ha a Palafrugell, perquè conversarem amb Anna Irina Russell, que és l'autora de l'exposició que podem veure des de fa pràcticament una setmana. També ja vam parlar aquí en aquest programa, però avui volem conversar amb ella perquè ens expliqui com ha treballat aquesta exposició en què la respiració hi té un pes molt important. I també, com fem doncs, cada dues setmanes, com que és divendres, voldrem parlar de totes les novetats tecnològiques, com sempre, amb en Martí Seguer. Però, com dèiem, tenim diversos titulars sobre la taula. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè la policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses.
Salvament Marítim va confirmar que el cos va trobar la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:15 de la tarda d'aquest dijous. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit.
D'aquí una estona us ampliarem aquesta qüestió, però Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
La Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Nacional del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies, que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre.
I d'altra banda, Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat.
La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament.
I el govern de Catalunya destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials.
L'Ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar també la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees.
Les 8 i 3 minuts. L'hostal de la Gavina de S'Agaró rep un dels principals premis G de turisme per la seva trajectòria, Joan.
El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat a títol pòstum l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
I Maria, Calonja i Sant Antoni és l'escenari aquesta setmana de la trobada anual de Grandes Pagos d'Espanya.
Aquesta és una associació que agrupa una trentena de cellers de diferents territoris de l'Estat especialitzats en l'elaboració de vi de finca. Les activitats es desenvolupen entre el 9 i l'11 de juny al Castell de Calonja i el celler Clos de Gon com a participants seus de l'esdeveniment. El celler calongí forma part d'aquesta associació des de fa 5 anys.
I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després de l'últim concert.
Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
I també tenim més titulars amb la Carla Saló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè l'empresa turroballenca caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures, però en aquest cas dedicades al Mundial de Futbol d'aquest 2026.
La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats del panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos.
I avui també parlarem d'esports i molt relacionats amb Palafrugell. Primer de tot perquè a la Festa de l'Esport de Palafrugell avui reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. Serà al pavelló d'hoquei i patinatge. De fet, a Josep Masgrau se li reconeixerà la seva vinculació a l'àrea d'esports i en l'esport palafrugellenc i, d'altra banda, el Bàsquet Club Palafrugell pels seus 50 anys que han celebrat. La gala també premiarà esportistes, equips, entrenadors i entitats pels èxits i les trajectòries d'aquesta temporada. Però, Maria, també hem de parlar de l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional que, segons ens expliquen, ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca, però sempre amb la mateixa filosofia.
Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportaran nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. En una entrevista al Supermatí, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses.
Aquests titulars us els ampliarem d'aquí uns minuts. Hem arribat ara ja pràcticament a les 8 i 6.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El govern de la Generalitat fa un pas més per impulsar el futur tramvia de les comarques gironines. El projecte prioritari preveu connectar Girona amb Banyoles mitjançant un recorregut d'uns 25 quilòmetres que també donarà servei a Sarrià de Ter i Cornellà de Terri. De fet, ja s'ha licitat la redacció de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental amb una inversió d'un 1,5 milió d'euros i un termini de 18 mesos. L'objectiu és reduir la dependència del vehicle privat i millorar la mobilitat sostenible. El govern també manté oberta la possibilitat d'allargar el tramvia en el futur cap a municipis de la Costa Brava com Palamós, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols. I en l'àmbit internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un suposat gran acord amb l'Iran que, segons ha assegurat, podria signar-se molt aviat, fins i tot aquest mateix cap de setmana, en algun punt d'Europa. L'anunci arriba després que Washington hagi suspès l'ofensiva militar que havia amenaçat de llançar contra el règim iranià. Trump afirma que el pacte inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz i assegura que compta amb el suport dels principals aliats de la regió. Des de Teheran, però, el govern rebaixa les expectatives i insisteix que encara no hi ha cap acord tancat i que les informacions són només especulacions. La notícia ha tingut un impacte immediat als mercats amb una caiguda superior al 4% del preu del petroli i pujades dels principals índexs bursaris nord-americans. I la comunitat científica també mira cap al futur amb preocupació. Les autoritats meteorològiques dels Estats Units han confirmat l'inici del fenomen del Niño i preveuen que reforci durant els pròxims mesos fins a convertir-se en un dels episodis més intensos registrats des del 1950. Els experts alerten que l'escalfament de les aigües del Pacífic pot provocar temperatures de rècord, sequeres, inundacions i una reducció de les collites en diverses regions del planeta. Les Nacions Unides avisen que, sumat a la crisi climàtica, aquest fenomen podria fer del 2027 l'any més càlid mai registrat. I en clau espanyola, les joies confiscades a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la investigació del cas Plus Ultra, han estat taxades i les han taxat en 1.300.000 euros. Entre les peces hi ha collarets, anells, braçalets i diversos rellotges. La defensa assegura que són herències familiars i regals personals, mentre que la investigació continua oberta per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia. I acabem amb economia i tecnologia, perquè SpaceX debuta avui als mercats amb la sortida a borsa més gran de la història. La companyia d'Elon Musk arriba amb una valoració superior a 1,75 bilions de dòlars, més que el valor conjunt de totes les empreses de l'IBEX 35. Tot i l'entusiasme dels inversors per les expectatives en la intel·ligència artificial, la connectivitat i l'exploració espacial, diversos analistes recorden que l'empresa continua registrant pèrdues importants i alerten que bona part del seu valor es basa en les previsions de creixement del futur. I ara és temps pel temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Doncs ens has d'explicar què tindrem aquest cap de setmana.
El cap de setmana serà plenament estiuenc, amb molt poca nuvolositat i amb unes temperatures força elevades. Ara mateix s'està donant una casuística. A l'interior tenim temperatura força fresca. Destaquen aquests 14 graus ara mateix a la Bisbal d'Empordà, temperatures fresques que destaquen amb les temperatures de la línia de la costa. Per exemple, 19 graus a Palamós o també aquests 19 graus a l'Estartit. Temperatures suaus a la línia costanera perquè tenim una mica de tramuntana rescalfada que fa pujar la temperatura i més que ho farà costanar fent aquestes properes hores. I és que avui esperem un altre cop que puguem arribar a superar la xifra dels 30 graus o ens hi costarem a l'interior. Per tant, 30-31 graus avui a l'interior del Baix Empordà, fruit d'aquesta tramuntaneta rescalfada, que serà l'última jornada amb aquest vent de nord rescalfat. A partir de demà, dissabte i diumenge, desapareix aquesta mica de tramuntaneta i dominaran més les marinades a la mar. Tot plegat amb temps assolellat i amb temperatures elevades.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. Doncs fem un cap de setmana assolellat. De fet, el sol que ja fa acte de presència aquí a la nostra comarca. I ara, tot seguit, farem una pausa publicitària. I després, quan tornem, tindrem a Pere Maruny, que ens portarà un comentari d'opinió relacionat amb el Club Handbol Garbí, que avui també doncs tindrem una notícia després de l'entrevista d'ahir amb el president de l'entitat, però també volem parlar amb Anna Irina Russell, que té una exposició al Museu Can Màriu de Palafrugell, al Museu de la Fundació Vilacases, però tot això serà després d'aquesta pausa.
Supermatí. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
I ara és moment del comentari d'opinió, avui amb Pere Maruny.
Com hauran pogut sentir en aquesta emissora, que en va fer un bon seguiment, els palafrugellencs amants de l'handbol estem d'enhorabona. Per primera vegada a la seva història, el Club Handbol Garbí de Palafrugell ha aconseguit la fita de pujar a la tercera categoria de l'handbol estatal, l'anomenada Lliga Nacional. Pels que vam començar a practicar aquest meravellós esport de petits i ja tenim una edat, la fita és extraordinària. Fins ara, a les comarques gironines, l'handbol estava dominat per dos grans clubs, el Bordils i el Sarrià, i antigament també pel Jec de Girona, tot i que aquest va desaparèixer del mapa. Anar a aquests pavellons gairebé sempre significava una derrota segura i avoltada. Aquest ascens situa el Garbí al costat d'aquests grans de l'handbol gironí, a qui ara mira de fit a fit. Però més enllà dels mèrits esportius, el que fa gran un club de l'esport que sigui és la vinculació amb el seu poble. El Garbí rep el nom d'una escola on a finals dels anys 70 del segle passat hi havia un professor boig per l'handbol que va decidir que Palafrugell havia de tenir el seu propi equip. El senyor Mora, li deien els nens del seu professor a l'escola, i encara ara aquest nom complet, senyor Mora, ressona a la graderia del pavelló municipal, rebatejat com a Garbí Arena, gairebé cada partit. Amb les fases d'ascens celebrades el passat mes de maig, es va poder copsar més que mai aquest vincle entre club i poble. Comerços i parades del mercat engalanats amb els colors del Garbí, fanzone a la sortida del pavelló que durant 3 dies va acollir food trucks, DJs i molta gresca, el suport dels patrocinadors locals, rua de celebració fins a acabar amb l'equip al balcó de l'Ajuntament celebrant l'ascens... I no és pas una relació unidireccional. Birres Braves, el grup d'animació del club, és també una de les entitats més dinàmiques de Palafrugell i està present en totes les dates importants del poble, ja sigui a la Festa Major o durant el Flors i Violes. Quan un club aconsegueix teixir aquest tipus de relació amb el seu poble, aleshores sí, independentment dels seus resultats esportius, podem parlar d'un equip gran, de més que un club.
El Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases de Palafrugell té una nova exposició. És la que ens porta l'artista Anna Irina Russell, que el que fa és transformar, diríem, doncs, el Museu Can Màriu amb un ésser viu, diríem, doncs, d'aquesta manera. Ara la volem saludar. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Perquè ens vau fer ja una presentació, una roda de premsa, mitjans de la setmana passada, però dissabte vau fer la inauguració. Com va anar?
Va anar molt bé, la veritat. Va ser molt emocionant i estic encara païnt tot plegat, però va ser molt maco. I estic molt contenta amb el que va passar allà, també.
Perquè és la mostra Neix en l'aire la primera flor. En què consisteix?
És principalment una exploració de l'escultura a través de la respiració, no només entesa com un procés biològic, sinó també com una experiència relacional, política, poètica, sobretot, i col·lectiva. I jo principalment treballo amb escultura tova, llavors el que podeu veure allà és com un desplegament de l'obra que he fet en aquests últims 5 anys, sobretot a partir de... O sigui, treballant amb aire i treballant amb teixits.
No, perquè algú que no l'hagi visitat i que, per tant, encara té temps fins al mes de novembre, clar, si parles d'escultura tova, parles d'aire, com es pot plasmar això amb unes obres?
Principalment són com uns organismes, alguns ja veuran que es van inflant i es van desinflant a partir també de la respiració i de l'aire que hi ha a la mateixa sala d'exposicions, no? I també a partir de l'aire de les visitants que durant l'estona que estiguin allà dins pues, també compartiran aquest aire. Algunes peces sí que veuran que estan com plenes, no? I són més com... bueno, aquestes peces que treballen l'aire, o sigui, que es vinculen amb l'aire des d'una altra forma, però sí, principalment són aquestes escultures, instal·lacions que estan fetes a partir de... sobretot hi ha dos materials principals, que són el teixit de cotó cru, i l'altre material amb el que he treballat és el grafit, d'una forma en què jo pinto aquests teixits i després faig aquestes escultures. Així que aquests dos, juntament amb l'aire, són com els materials vehiculars de l'exposició.
Clar, perquè em deies, no? L'aire que també respirarà la gent que vindrà a visitar l'exposició, no? Això també és una de les coses que la presentació va posar èmfasi, no? També com aquest aire que un respira, no? Que després treu, també doncs que es comparteix, no? I que això també comparteix una relació, no? Entre persones.
Exactament. O sigui, la idea també de treballar amb l'aire és com aquest gest que desvia la nostra atenció cap allò que no sempre és visible, no? Com cap allò que no sempre es diu, però que està present, i ens interessava com parlar d'aquesta idea de que el gest de respirar és una cosa que pensem que és individual, però realment és una cosa molt, molt col·lectiva, no? Com que estem, tot i que no en siguem tota l'estona conscients i que no ho veiem, estem tota l'estona compartint aquest mateix aire, i sobretot un espai més tancat, com una sala d'exposicions, el fet que aquestes escultures s'inflin i es desinflen agafen l'aire que hi ha a la sala, per tant, és l'aire que també aporten i respiren els visitants de la sala.
Que potser amb la pandèmia vam prendre una mica més de consciència sobre aquest aspecte?
Sí, jo crec que, o sigui, definitivament, com que la societat vam tenir-ho més a l'ordre del dia, no? Que crec que és algo que no érem conscients, però quan passa una cosa com la Covid, va fer que totes també prenguéssim més atenció d'aquest fet, d'aquesta matèria invisible que no sempre tenim en compte, no?
També en parlaves dels teixits, no? Perquè tenen una importància en les obres. També veiem, doncs, com els has cosit, com el fil també és visible, no?
Sí, crec que en les escultures que faig, per mi té un... com tota la part del procés, per mi és molt important que sigui també en el resultat final. Per això també deixo a vista totes les costures, tots els fils penjant, les marques dels patrons també. És d'una forma intencionada també, perquè en aquesta forma final, diguem, en aquesta forma en què es presenten les escultures, també es pugui veure part del procés, no? És una mica com veure els budells de les escultures, i que per mi sí que és molt important aquesta part.
Veiem, no?, com les figures, no?, s'inflen, es desinflen, no?, com van respirant. Totes són de tela o hi ha hagut algun altre material que hagis utilitzat?
Totes són de tela. N'hi ha un parell que són de paper. En aquestes, a la penúltima sala, es desplega l'obra que he estat fent en aquest últim any, i sí que el paper s'introdueix com un nou material amb el que dialogo, i hi ha tant unes escultures de paper plegat que també s'inflen i es desinflen, com uns dibuixos fets amb paper vegetal i amb grafit, on jo desplegava un treball també vinculat a la respiració, i dibuixava a partir d'escoltar aquesta respiració meva, no? quasi com un diari de respiracions, perquè els títols dels dibuixos són el dia i l'hora exacta quan feia aquests dibuixos, i treballo amb el grafit i amb la goma també, esborrant el material de grafit com una tècnica més, no? Com una tècnica de dibuix més. Llavors hi ha aquest resultat que són aquestes respiracions en format dibuix.
I també hi ha uns dibuixos de la teva àvia, no?
Exacte. A l'altre costat de la paret és com que ho parlàvem amb la Blanca Àries, que és la comissària d'aquesta exposició, que aquesta paret, tant d'un costat com l'altre, és com un horitzó, no? Perquè estan tots els dibuixos així, potser estan horitzontal, i hi ha aquests dibuixos de la meva àvia que va fer en els últims 5 anys de la seva vida, i que, diguem que... és en un moment en què ella també, arran d'un ictus que va tenir, doncs comença a perdre la capacitat de parlar verbalment, no? I va començar a desplegar aquests dibuixos que feia sense parar, i d'una poètica i d'una sensibilitat absolutament increïble, i que dels que jo he après molt també, no? I que m'inspiren moltíssim, i també era com aquesta idea de parlar de la memòria, dels vincles familiars també, i de tot allò i de totes aquestes mans i gestos, no?, que segueixen estant amb nosaltres, tot i que físicament potser no hi siguin, no?, però que segueixen, sí, fent presents a través d'allò que aprenem d'elles també.
I li aporten un toc de color, no?
Exactament, sí, perquè tota l'exposició, tot amb el material que jo treballo, és aquest teixit de cotó cru, és blanquinós, com blanc trencat, i el grafit és gris, platejat. Llavors tota l'exposició no hi ha un punt de color fins a arribar a aquesta última sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
Estem parlant amb l'autora de l'exposició Neix a l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell. És Anna Irina Russell. L'exposició, és a dir, les escultures, es divideixen en diferents àmbits?
Hi ha tres àmbits en aquesta exposició i ens hem inspirat com en les fases de la respiració, no? Hi ha un primer àmbit que es diu inspirar, el segon aspirar i el tercer aspirar amb A, que és com una llicència poètica que ens teníem. I com que s'entén tota l'exposició com aquest gran organisme viu i que respira, però sí que hi ha així a nivell conceptual com aquestes tres fases, més l'última, que és un sospir, que és aquesta sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
També hi ha com uns fars. Què representen?
Mira, això és... vam voler també fer... perdona, com que jo abans de treballar amb l'aire havia estat treballant molt amb llum també, doncs vam voler posar una petita part d'aquesta obra i són dues llums que una està a l'inici de l'exposició i l'altra al final i van bategant. És com un far, diguem, que es va comunicant i que també fa referència com a aquesta latència, aquesta respiració, que potser a l'inici de l'exposició veus només un llum que s'encén i s'apaga, no? Però quan arribes al final veus l'altre exactament igual, que també té aquesta latència i aquesta respiració, i acabes d'entendre també que estan connectats i estan sincronitzats i estan respirant. I era una forma també de parlar d'aquesta respiració, no només des de l'aire, des d'allò sonor, diguem, sinó des d'allò visual també.
Perquè les obres que veurem aquí al Museu Can Màrio representen l'obra que fas tu, perquè també deies que havies treballat molt amb la llum. No sé si toques diferents disciplines.
Sí, diguem que en aquests últims 5 anys, sobretot 5-6 anys, he estat treballant principalment amb l'aire i la respiració, però abans també havia estat treballant amb la llum, amb vibracions, una mica de performance havia fet també, però sí que en general com crec que són materials que se'ns escapen una mica o que són difícils de controlar, i crec que també deu haver-hi alguna cosa allà, no? que em crida cap a voler dialogar i cap a voler saber-ne més i voler jugar al final amb aquests materials, no? Perquè sí que a la meva pràctica hi ha una part també com de joc o lúdica que vehicula molt també molts dels projectes que faig.
Doncs, la veritat és que ho recomanem, no? Anar-ho a veure com, doncs... perquè sí que un cop una cosa és explicat i la gent s'ho pot imaginar, però quan ho veus a la pràctica, també doncs, al final és una exposició que vas veient com va canviant, no? Que no és sempre estàtica.
Exactament, sí. I per mi és com que tota la part sensorial, tota la part del tacte també... I com física és una cosa com molt important en el meu dia a dia i en la meva pràctica artística. Llavors, pots explicar l'exposició, però crec que sobretot és una exposició que s'ha de viure i s'ha de respirar allà mateix.
Perquè em deies, no? Tocar, no? A vegades conviden, no? Són obres que conviden a tocar, però no s'han de tocar.
Això precisament ho parlàvem ho vam explicar també amb la Blanca, no? Tant el dia de la roda de premsa com el dia de la inauguració, que hi ha aquesta cosa com de pensar que els materials ens demanen, no?, que els toquem, però realment aquestes escultures no ens estan demanant que les toquem, potser per la materialitat que tenen, no? És com que són més amables o conviden més, però realment nosaltres entenem també les obres com uns cossos vius que mereixen el mateix respecte que els nostres, no? Com que nosaltres no tocaríem a ningú sense abans preguntar-ho, no? O sense saber que algú ens ho està demanant. Llavors també aquesta idea també del tacte creiem que també pot estar present des de la vista, des dels materials, des de les textures, i no tant des de una necessitat de tocar-ho directament.
Com ha estat la feina amb la comissària Blanca Arias?
Ha estat increïble, o sigui, ja és una comissària amb qui havia treballat abans, però també era la primera vegada que podíem treballar en un projecte així de gran i durant molt més temps, i bueno, ha sigut un acompanyament increïble i em sento molt, molt, molt afortunada d'haver compartit també aquest procés amb ella.
Hi ha algun aspecte més de l'exposició que vulguis destacar?
hi ha la part del catàleg de l'exposició, que és un catàleg que hem estat treballant també amb la Fundació i que reuneix alguns textos de la Blanca, tant els textos de sala, diguem, però alguns altres textos que, on parla també sobre la meva pràctica, i que és un catàleg que ha quedat preciós i que estem molt orgulloses, així que convido també a qui el vulgui tenir, qui se'l vulgui llegir. Hi ha unes fotos increïbles que una fotògrafa, l'Eva Carasol, em va fer, no només a l'exposició, sinó va venir diverses sessions al meu espai de treball, al meu estudi, i per documentar també com aquest procés que parlo, no? que per mi és una cosa molt important també d'ensenyar al públic i no només com aquest resultat final. Llavors sí que això és algo que hem preparat amb molt de carinyo i no només és un catàleg on s'ensenyen les obres d'una forma més categòrica, sinó que és un element més i extra de l'exposició.
Hem parlat amb l'artista Anna Irina Russell, que és l'autora, diríem, de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de Palafrugell, de la Fundació Vilacases, que es va inaugurar aquest passat dissabte, però que encara tenim temps fins al 22 de novembre, per tant, la gent que no s'adormi i que ho vingui a veure.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
8:45, moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona i comencem destacant que la policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:45 de la tarda d'aquest dijous. Maria Alzina.
De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit. Segons fonts dels bombers, el noi va sortir amb moto d'aigua amb un grup de dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que encara s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Santa Margarida tal com estava previst. Segons el sotinspector de bombers i cap de la investigació del dispositiu, Pol Artau, l'última vegada que se'l va veure va ser entre la Bocana i el Port de Roses. Des de Salvament Marítim han concretat que estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i Canyelles, i l'últim lloc on se'l va veure va ser la zona del Castell de la Trinitat. La família que s'ha desplaçat fins a la zona afirma que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, cap a 8:45 del vespre. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències judicials i la investigació que està en marxa per intentar aclarir les circumstàncies dels fets. Artau ha explicat que hi ha desenes d'efectius mobilitzats per terra, mar i aire, de bombers, una cinquantena d'efectius i unes 20 dotacions, entre les quals també hi ha equips de drons. També hi participa Salvament Marítim, que busca per mar els Mossos, els agents rurals, la policia local i la Creu Roja. S'hi han mobilitzat també mitjans aeris, tant de salvament com de Mossos. Els efectius d'emergències han establert un punt de coordinació al Port de Roses, des d'on es van organitzar els operatius.
Gràcies, Maria. Esperem doncs que tot plegat acabi bé. N'estarem pendents. I ara també us hem d'explicar que Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament. Joan Coll.
Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives.
Disculpeu, ara sí, anem a sentir la crònica.
Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la partida disponible. Les actuacions subvencionables són les que hagin obtingut la corresponent autorització municipal entre l'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany. La línia amb més recursos és la destinada a la rehabilitació de façanes amb una partida de 20.000 euros. L'objectiu és afavorir la conservació dels edificis i millorar la imatge urbana. Les subvencions s'adrecen a habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat i que no hagin estat objecte d'una rehabilitació recent. Els treballs subvencionables inclouen la reparació, el sanejament i la pintura de les façanes principals, així com la restauració de balcons, ràfecs, cornises i elements ornamentals. La convocatòria reserva també una partida de 5.000 euros per a actuacions de millora de l'accessibilitat en activitats obertes al públic. L'objectiu és facilitar la supressió de barreres arquitectòniques i afavorir l'accés universal als establiments. Una tercera línia dotada igualment amb 5.000 euros servirà per subvencionar la retirada d'elements fixos instal·lats a la via pública. Els ajuts poden cobrir fins a la meitat del cost de les obres i també la totalitat de les taxes municipals derivades de la tramitació de les llicències o comunicacions urbanístiques. Els imports màxims varien segons la tipologia de l'actuació.
I ara també us hem d'explicar una altra qüestió, i en aquest cas ens relacionada amb el govern de la Generalitat i la pesca, perquè destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials. L'ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees. Maria Alzina.
El govern considera que aquest suport és necessari per mantenir l'activitat de les entitats que col·laboren amb l'administració. La major part dels recursos es destinaran a les confraries de pescadors, que rebran més de 2 milions d'euros. Les federacions territorials disposaran d'uns 90.000 euros. La línia d'ajuts també inclou una bonificació del 80% de la taxa que les confraries paguen per ocupar espais de domini públic als ports pesquers de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta mesura es reservaran més de 500.000 d'euros durant aquest any. El govern preveu que el pressupost de l'any vinent incorpori l'exempció total d'aquesta taxa per al sector pesquer. La mesura pretén reduir els costos que assumeixen les confraries. De manera complementària, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors rebrà un ajut directe de 200.000 euros. L'objectiu és reforçar la seva participació a l'oficina impulsada pel govern a Brussel·les. Aquesta presència busca defensar els interessos de la pesca catalana davant les institucions europees.
I la Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies, que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre. Joan.
Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives obertes al públic que s'havien programat. Les trobades havien de celebrar-se al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Centre Cívic d'Ullà i una en format telemàtic. Segons ha comunicat l'administració catalana, la voluntat és reprendre la consulta pública a partir del mes de setembre. En aquell moment es farà arribar la informació actualitzada sobre el procediment i el nou calendari de participació. L'ajornament afecta tant l'ampliació de l'espai natural protegit com la proposta de creació de noves reserves naturals parcials dins de l'àmbit del parc. La consulta pública havia de ser el primer pas d'un procés destinat a recollir aportacions de la ciutadania, entitats i agents del territori abans de redactar definitivament el projecte de decret. Ara, veïns i organitzacions interessades hauran d'esperar fins a després de l'estiu per conèixer els detalls del nou calendari i participar en el debat sobre el futur d'un dels espais naturals més importants del Baix Empordà.
I Joan, també ens has d'explicar que l'hostal de la Gavina de S'Agaró rep un dels principals premis G de Turisme per la seva trajectòria. El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat, a títol pòstum, l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
L'establiment ha rebut el Premi Especial Jordi Comas i Matamala, un guardó que reconeix la seva trajectòria empresarial i la contribució a la projecció internacional de la marca Costa Brava. El jurat ha valorat gairebé un segle d'activitat, així com el compromís de l'hotel amb l'excel·lència en el sector de l'hostaleria. La gala, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha commemorat les 20 edicions d'uns premis que reconeixen la tasca de professionals, empreses i comunicadors vinculats al sector turístic. Un altre dels moments destacats de l'acte ha estat el reconeixement pòstum a Josep Capellà Areu, assessor turístic i expert en sostenibilitat. El guardó posa en valor la seva trajectòria professional i la seva contribució al desenvolupament d'un model turístic responsable i sostenible. Precisament, el Patronat de Turisme ha anunciat que a partir de la pròxima edició, el premi dedicat a les iniciatives de turisme sostenible portarà el nom de Josep Capellà Areu en homenatge a la seva aportació al sector. Els premis G també han distingit el càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador i l'Associació de Cuina Pirinenca de Cerdanya, així com diversos treballs periodístics publicats en mitjans internacionals especialitzats en viatges i turisme. Entre els guardonats en l'àmbit de la comunicació, hi ha professionals que han publicat reportatges sobre la destinació Girona en mitjans com el Financial Times, el suplement de viatges del New York Times, la revista alemanya Brigitte i diversos canals especialitzats en turisme accessible.
I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després del seu últim concert. Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
Acció va desenvolupar la seva carrera musical durant prop d'una dècada. Inicialment sota el nom d'Acció Festiva, el grup va publicar 3 discos i va actuar en nombroses festes majors i escenaris d'arreu de Catalunya. La banda també va participar en esdeveniments destacats com les Barraques de Girona, les Festes de la Mercè de Barcelona o la Marató de TV3. Durant aquells anys, Acció va aconseguir una important base de seguidors en cançons com Ser Diferent, Tot està per fer i Riure per viure, que van sonar en diverses emissores musicals del país. L'anunci del retorn s'ha fet a través d'un vídeo enregistrat al Castell del Montgrí. A les imatges, els membres del grup despleguen una pancarta per comunicar la notícia. El vídeo compartit a xarxes socials ha servit per oficialitzar un retrobament que molts seguidors feia anys que reclamaven. Els músics expliquen que tenien pendent una última celebració conjunta abans de tancar definitivament aquesta etapa. Per aquest motiu han decidit reunir-se novament damunt d'un escenari i recuperar algunes de les cançons més emblemàtiques del seu repertori. El concert serà el 19 de setembre, començarà a les 11 de la nit i serà d'accés gratuït.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I l'empresa torroellenca Caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures dedicada al Mundial de Futbol d'aquest 2026. La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats al panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. Carla Saló.
La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de les diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos. Entre els protagonistes hi ha els futbolistes Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Nico Williams. També formen part de la sèrie Rafinha, Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. Una de les novetats destacades és la incorporació d'una figura de Johan Cruyff amb la samarreta de la selecció dels Països Baixos. Fins ara l'exfutbolista no disposava d'una versió amb els colors del combinat nacional. Coincidint amb el campionat, la companyia també recuperarà algunes de les figures futbolístiques més populars del seu catàleg. Entre aquestes hi ha representacions d'Andrés Iniesta, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Neymar, Pelé i Cristiano Ronaldo amb les samarretes de les seves seleccions. Segons explica el copropietari de l'empresa, Sergi Alós, la iniciativa pretén unir la passió pel futbol amb una de les tradicions més singulars de la cultura catalana. L'objectiu és mantenir l'humor i el caràcter popular del caganer alhora que es connecta amb un esdeveniment seguit arreu del món.
I ara parlem d'esports, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Perquè Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport avui al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi i els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau Ponsatí i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacats de la nit. I també serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història esportiva. El club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. A l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives a l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Eurilca Màster, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del Patí de Vela, consolidat una prova ja de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes a diferents disciplines. Rebran reconeixements Adriana Vargas, Max Cruz, Roger Fernández per la seva progressió i trajectòria esportiva. I a l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti, Carles Sala, Paco Molina, Jordi Comas i Guillem Casellas o Xavi Salvador per la seva tasca formativa i de lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 en presència de joves de futbol, tennis, pàdel i handbol, com a representants dels diferents clubs del municipi. D'altra banda, finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius per als diferents clubs. Això serà avui, però també hem de parlar del Club Handbol Garbí. Perquè l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca. Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportarà nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. De fet, en una entrevista en aquest programa, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses, Maria Alsina.
Malgrat competir a Primera Nacional, el Garbí continuarà jugant dins el grup català de la categoria. Això evitarà llargs desplaçaments, però no reduirà la dificultat competitiva. Segons Ferrer, el gran canvi serà a nivell de rivals, ja que es tracta de l'última categoria no professional de l'handbol estatal. Una de les particularitats del projecte és que gran part de la plantilla està formada per jugadors del municipi. El president ha destacat que, d'un grup de 20 jugadors, entre 16 i 17 són de Palafrugell. A més, ha recordat que els esportistes continuen assumint despeses per poder competir, una realitat molt diferent a la d'altres clubs de la categoria.
Ells creuen molt en ells. Tenim la sort que del planter hi ha una base de jugadors destacats molt joves, de 23, 24, 25, vol dir que encara tenen un llarg recorregut, i ells estan convençuts de la permanència. L'exigència, jo crec que l'exigència en Sergi Catalán, el primer entrenador respecte a Lliga Catalana Primera Nacional, no canviarà gaire perquè ja era molt elevada.
La planificació de la pròxima temporada passarà per mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens, recuperar antics jugadors formats al club i, si és possible, incorporar alguna peça diferencial. Tot plegat sense alterar l'essència d'un projecte estretament vinculat al territori i amb un objectiu central, la permanència. Paral·lelament, el sènior femení B també ha celebrat un ascens històric a Lliga Catalana Argent en la seva primera temporada d'existència. Ferrer considera que aquest èxit és el resultat de l'aposta que el club ha fet durant els últims anys per l'handbol femení i per la consolidació d'una estructura esportiva completa. L'entitat també reforçarà els equips tècnics per afrontar el nou escenari competitiu. Entre les novetats hi haurà la incorporació de nous perfils de suport per professionalitzar aspectes com l'anàlisi de vídeo o la preparació física. Malgrat el creixement esportiu, Ferrer té clar quin ha de continuar sent el camí del club, i és que afirma que el club mai ha de perdre l'essència de saber d'on ve i qui és. Una filosofia que passa per continuar potenciant la base i mantenir un model construït al voltant de jugadors i jugadores de casa.
Passen pràcticament 2 minuts de 3:15.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
Martí Seguer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va tot?
Bé, de divendres ja.
Sí, a les portes del cap de setmana, que sempre s'agraeix això, eh?
Sempre van bé,
sí. A més, també, doncs, amb aquest sol, sembla que tindrem un cap de setmana ideal per anar a la platja.
Exacte, sí.
Aprofitar, però ara hem d'aprofitar aquests últims minuts del programa per parlar de tecnologia. I comencem parlant de TikTok, perquè vol entrar de ple en el sector dels viatges.
Doncs sí, ja que deies això del bon temps, doncs mira, TikTok ha anunciat el llançament de TikTok Go, que és una nova funció que de moment estarà disponible per als usuaris d'Estats Units i que permetrà, doncs això, reservar hotels, atraccions, tours, serveis locals directament des de la mateixa aplicació. La idea és integrar les reserves dins de l'espai on els usuaris ja descobreixen continguts, els vídeos, les cerques i les pàgines d'ubicacions. Això vol dir que una persona pot veure un vídeo sobre un hotel, un restaurant, una activitat o una experiència, consultar-ne els detalls, veure la disponibilitat i directament fer la reserva en pocs passos sense sortir del mateix TikTok. Per posar en marxa aquest servei, la plataforma ja treballa amb diverses agències, com són Booking, Expedia, Trip, o entre altres, eh? La companyia també presenta aquesta novetat com una manera de connectar un moment d'inspiració amb l'acció de compra o reserva. amb TikTok Go, l'empresa vol convertir aquest descobriment en una eina directa per als negocis locals i empreses del sector turístic, i l'objectiu és això, facilitar hotels, guies, restaurants i serveis vinculats que arribin a aquestes noves audiències. De moment està disponible als Estats Units, però si funciona, de ben segur ho veurem aquí.
Això és perillós, perquè vull dir, és molt fàcil de fer reserves d'aquesta manera.
Clar, clar, tu veus el vídeo, t'encanta, ho veus superbé.
Amb aquells colors, tot allò, aquelles platges paradisíaques, no? I dius, vinga.
I ja tens el clic ràpid, sí, sí, sí. És aprofitar el clic per aprofitar aquell impuls per fer la venda.
Clar, perquè si has d'anar a buscar l'hotel, a buscar el... Clar, aquí entenc que seria... no sé si has tot el viatge ja preparat.
No, tot el viatge no, però l'experiència o la sí, l'experiència en si, doncs això sí que seria més aviat això, eh? No busca ser una agència de viatges com a tal, com a planificadora d'un viatge sencer, però sí l'experiència. Allò que vegis, segurament, doncs, ho puguis traslladar a una venda.
Clar, si després, si tens ja una experiència reservada a l'altra punta del planeta, després et veus obligat a buscar el vol.
Sí, sí, clar, clar. No falla.
En fi, a veure, doncs déu-n'hi-do això, però parlem d'intel·ligència artificial, però ara amb una mirada centrada en els infants i en els vídeos generats amb la IA.
Doncs sí, perquè cada vegada hi ha més vídeos generats en intel·ligència artificial i pensats per públic infantil en plataformes com YouTube, TikTok, Instagram. Són continguts fàcils i ràpids de crear, i això fa que es puguin produir de manera massiva. El problema és que molts d'aquests vídeos presenten errors visuals, situacions incoherents, escenes que trenquen les regles bàsiques, per exemple, animals que neixen d'un ou quan són ovípars, objectes que apareixen i desapareixen sense cap explicació, pilotes que es mouen de manera antinatural o animals realistes que fan moviments impossibles. Aquest fenomen és relativament recent perquè fins fa poc no era tan senzill generar vídeos amb intel·ligència artificial. Ara, però, les eines disponibles permeten crear molts continguts en poc temps, i això ha fet aparèixer comptes que publiquen desenes o milers de vídeos, sovint amb l'objectiu d'aconseguir això, visualitzacions i monetitzar-les. Diversos especialistes han començat a alertar sobre l'impacte que tenen aquests continguts i que poden tenir sobre els infants més petits. Encara no hi ha estudis concloents, però sí que adverteixen sobre com poden interferir en el seu desenvolupament cognitiu, especialment en edats en què els nens estan aprenent com funciona aquest món. I una de les preocupacions principals és aquesta confusió entre realitat i ficció. Els infants petits encara estan construint la seva comprensió del món, i quan veuen una pilota que desapareix sense motiu o un animal que surt d'un ou, doncs, clar, aprenen això. I, bé, la recomanació general seria reduir aquesta exposició a pantalles en infants petits, i els que se'ls permeti mirar vídeos, fer-ho acompanyadament d'un adult. I això també sabran... Sí, els permetrà això contextualitzar i evitar que l'algoritme encadeni allò vídeo rere vídeo i sense cap mena de control.
Que sí que és veritat que potser nosaltres ja miràvem, no, els dibuixos animats, que també passaven coses que eren poc realistes, però sí que potser es veia més, no?, que era un dibuix animat.
Exacte.
Sí, no
exacte.
Sé.
I ara, sí, sí, és que els vídeos generats amb IA són molt reals i molt creïbles.
En tot cas, al final, això de reduir el temps a les pantalles em fa l'efecte que ho hem de fer tots, això ja.
Sí, 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 perquè em sembla que llegia un estudi l'altre dia que deia que passàvem 4 hores de promitja en els mòbils. Clar, 4 hores vol dir que hi ha gent que no té mòbil, per tant...
O sigui, que de mitjana a tothom, eh?
Sí, 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 per tant, hi ha gent que hi passa 8 hores i 10. Per tant, és...
Déu-n'hi-do.
És greu. L'ús que... l'enganxament que portem amb els telèfons mòbils.
Sí, és clar, el tenim a tot arreu, el portem a sobre, a més també el tenim integrat en el món de la feina. Vull dir que al final és allò que és inevitable,
fàcil.
Eh?
Sí, sí, és fàcil caure en addiccions amb mòbils també, sí, sí.
I ara, si et sembla, parlem d'energies renovables, perquè a les Canàries s'està provant una tecnologia que vol aprofitar la temperatura del mar per generar electricitat.
Doncs si ho estan fent a la plataforma oceànica de les Canàries, coneguda com a Plocan, s'està provant un sistema innovador per generar això, electricitat a partir de la diferència de temperatures entre l'aigua del mar i l'aigua de les profunditats. La tecnologia parteix d'un principi senzill: que a la, superfície de l'aigua el mar és més càlid i a la profunditat, en canvi, és molt més freda. Aquesta diferència es pot utilitzar per produir energia de manera contínua. El sistema fa servir l'aigua calenta de la superfície per escalfar un líquid especial que bull a baixa temperatura, i quan aquest líquid es converteix en vapor, empeny una turbina, i quan la turbina gira, doncs això, genera aquesta electricitat. Després el procés continua gràcies a l'aigua freda de les profunditats. Aquesta aigua serveix per refredar el vapor i tornar-lo a convertir en líquid. D'aquesta manera, el sistema pot repetir el cicle i una vegada i una altra. Aquesta tecnologia ja s'havia provat en instal·lacions terrestres, però amb un problema important, i és que calien canonades molt llargues per portar aquesta aigua freda des de les profunditats fins a la instal·lació. I això encaria moltíssim la infraestructura i limitava també la possibilitat d'estendre la gran escala. Ara, però, Global Outtec treballa en un prototip flotant que es pugui instal·lar directament al mar. Això permetria, doncs, reduir la necessitat de grans infraestructures al terra i fer que el sistema fos més modular i més econòmic. També un dels avantatges que destaca la companyia és que aquesta font d'energia podria funcionar 24 hores, a diferència d'altres com la solar, que depenen de la llum, o de l'eòlica, que depèn del vent. La diferència de temperatura del mar és molt més estable i això permetria obtenir això, una producció contínua. La companyia també defensa que l'impacte ambiental seria reduït perquè les plataformes ocupen poc espai, serien silencioses i no generarien emissions de carboni durant l'operació.
Clar, suposo que també ha de ser llocs on hi hagi un contrast tèrmic, no?, entre la profunditat i la superfície, no?
Sí, o llocs on la profunditat sigui, vagi de cop, diguéssim.
Clar, vull dir que potser nosaltres aquí al Mediterrani ho tenim més difícil.
Sí,
no ho sé, jo tampoc sóc enginyer, en aquest sentit.
Segurament. Per això ploven a les Canàries, que és l'oceà, i crec que pot ser més allò... Sí, més favorable, almenys, sí.
Bé, en fi, com a mínim, doncs, mirant, buscant solucions per les energies renovables. Però, si abans parlàvem del TikTok que entra al món dels viatges, ara ens has d'explicar que Spotify pot entrar al món del fitness?
Sí, doncs sí. Spotify està treballant en l'evolució de la seva plataforma digital i amplia el seu abast cap a un àmbit que connecta directament la salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven Spotify com a banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar més enllà i convertir-se en una eina activa dins de la rutina i l'activitat física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a l'aliança amb Peloton, una de les plataformes més conegudes en l'àmbit del fitness connectat, i l'acord els permet integrar dins de Spotify més de 1.400 classes, que són sessions que inclouen això, disciplines diverses com exercicis de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també contingut de meditació. Per tant, no es tracta només d'activitat física, sinó d'una proposta que engloba diferents dimensions del benestar personal. Aquest moviment respon a una realitat clara, Una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen la plataforma amb aquest exercici físic, i segons dades internes, prop d'un 70% dels usuaris premium fan servir algun tipus d'activitat esportiva cada mes. Per tant, existeixen un potencial d'uns 150 milions de llistes de reproducció ja associades a aquest fitness, i aquest ús consolidat ha estat clau perquè la companyia decideixi fer aquest pas i integrar nous continguts específics dins la seva pròpia aplicació. A nivell estratègic, doncs, Spotify amplia el seu model de negoci i deixa de ser només una plataforma de música i podcast o audiollibres per convertir-se també en un espai més ampli en aquests continguts digitals vinculats al dia a dia dels usuaris, que seria, en aquest cas, el fitness.
Que entenc que seria com uns podcasts, no?, també, però d'aquestes temàtiques.
Exacte, una secció més que... Igual que tenim àudio, tenim els audiollibres, els podcasts, doncs una més amb aquesta secció fitness, sí.
Bé, també doncs va bé ara aquesta època que ens hem de posar a to.
L'operació biquini.
L'operació biquini, tot i que ja potser anem tard.
Segurament.
Quan ja ens queden ja pocs instants, també doncs acabem amb una última notícia, i és que hem de parlar d'un cas curiós sobre verificació d'edat a les xarxes socials al Regne Unit.
Doncs sí, el Regne Unit ha imposat unes legislacions molt més estrictes en matèria de protecció de dades per menors, i l'objectiu és limitar l'accés de continguts inadequats a les xarxes socials. Aquesta normativa obliga les plataformes a implementar això, sistemes de verificació d'edat. però un estudi recent posa en evidència les dificultats d'aplicar aquestes mesures de manera efectiva. Segons dades de l'organització, molts menors aconsegueixen esquivar aquests controls amb relativa facilitat, i t'ho explico. Un dels exemples més comentats és especialment il·lustratiu. Alguns joves utilitzen un llapis de celles per dibuixar-se un bigoti i aparentar més edat davant les càmeres del sistema de verificació. Doncs, clar, aquest fet evidencia aquestes limitacions d'algunes d'aquestes tecnologies basades en aquest reconeixement facial. I l'estudi, basat en milers de nens i nenes que encastats, doncs indica que el 46% dels menors considera que aquests sistemes són fàcils de superar, nens i nenes, i només un 17% afirma que són difícils d'evadir. A banda d'aquest mètode, n'hi ha d'altres igualment senzills. Alguns usuaris també mostren documents d'identitat d'altres persones, introdueixen dates de naixement falses o utilitzen comptes de familiars. I també s'han detectat casos en què es mostren imatges o personatges de videojoc davant de les càmeres i que el sistema s'ho creu.
Doncs... caldrà estudiar això, veure que, sí. com es pot evitar, perquè si amb un llapis pots pintar un bigoti que funcioni, déu-n'hi-do.
Exacte.
Martí Sequer, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bé, igualment. Bon cap de setmana.
I quan falten ja pocs segons per les 9, acabem el Supermatí. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu.